Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó de Ràdio Olot ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb tres novetats, una sessió especial i una nova cita amb Cineclub Olot.
Veurem com ens queda la cartellera i afegirem propostes al voltant de les novetats, les plataformes de televisió.
Ens quedarem atrapats en el temps també amb una pel·lícula que aquest any en compleix 20 des del dia de la seva estrena.
També us donarem tres raons per recuperar una bona pel·lícula de la història del cinema.
Amb l'actualitat parlarem de propostes musicals a Girona i posarem al dia el calendari de les properes cerimònies de premis de cinema, que en venen moltes.
I tant que sí, acabarem amb el concurs, on, recordeu, us demanàvem títols on els protagonistes fossin persones de la tercera edat.
I anem, doncs, al gra amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Abans de la recomanació, com passa sovint, dir-vos que dedicava el programa d'avui a Mònica Vitti, que ens va deixar dimecres passat. Després d'una carrera plena d'èxits, L'Aventura, La Noche, L'Eclipse o El Fantasma de la Libertat, i el reconeixement de tots els que estimem el cinema. Musa de Monicelli i Antonioni, guanyadora de diversos premis Donatello, de la Concha d'Or de Sant Sebastià i del Lleó d'Or a la seva carrera a Venècia. Dit això, res millor que la notícia sigui també de l'àmbit del món de la cultura. Adreçat als amants de la novel·la negra, celebra des del dia des d'ahir i fins al dia 13 de febrer una nova edició del Barcelona Negra, un esdeveniment amb xerrades, debats, presentacions i exposicions, tot al voltant d'aquest gènere, la novel·la negra, i que tantes bones estones ens proporciona.
Amb el leitmotiv d'aquesta edició, que és El futur ja és aquí, i ara què?, destaquem que aquest tipus de literatura també aposti per donar resposta a les qüestions que ens preocupen a la majoria. A partir de tot plegat, us recomanem La carretera, estrenada l'any 2009 i dirigida per John Hillcoat. Una pel·lícula basada en una novel·la i amb un escenari de futur poc esperançador. El que dèiem, i ara què?
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
No me alargaré mucho, tranquilos. Hará un mes, Sonia me dijo:
necesito un descanso.
¿Por qué? Por curiosidad, ¿cuánto dura un descanso? Decidí que no contactaría con Sonia, pero hoy he caído. Hace una hora y 11 minutos que ha leído mi mensaje y sigue sin contestar. Para rematarlo, estoy atrapado en una cena familiar donde el tema de conversación es...
la calefacción radiante.
¡Caray! Qué interesante.
Sí, es interesante.
¿Y a ti, Adrián? ¿Qué te parece?
¿Me preguntáis qué opino sabiendo que he mandado un mensaje a las 17:24 y del que no he obtenido respuesta? Dejadme en paz. Me encantaría poder contestar algo así.
A tu hermana le haría mucha ilusión que dijeras unas palabras el día de la boda.
Joder, esto no lo he visto venir. Y eso que llevo 3 meses mentalizándome para...
El Brindis és un nou exemplar de comèdia francesa on aquells arguments més irrellevants i senzills prenen una volada fàcilment i acaben sent un èxit, Ho hem vist ja últimament amb diverses produccions. En aquest cas, la trama la coneixem, ara ho podíeu mig intuir en el tràiler, a través dels pensaments del seu protagonista, que trenca aquella quarta paret que hi ha, dirigint-se directament al públic. No és, ni molt menys, la primera producció que utilitza aquest sistema de l'actor.
Alguns la critiquen molt.
Perquè... sí, hi ha gent que no li agrada gens, però és diferent, no és nova. Però sí que és cert que trenca una mica aquell estereotip que tu estàs a fora i en aquest cas l'actor es dirigeix a tu directament sense que la resta que estan allà ho sentin. No? Va estar a la secció oficial de Cannes el 2020 i a la 15a Festa del Cinema de Roma. Està basada en una novel·la que porta el mateix títol del famós dibuixant de còmics Fabrice Caro, que semblava difícil d'adaptar, però que no, l'han adaptat. Per tant, hem de lluar una mica l'habilitat del director, sí, d'aconseguir, a partir de l'adaptació d'aquest llibre, una comèdia àgil i lleugera, perquè són 85 minuts, no és llarga, que connecta molt bé amb el públic.
I què ens explica la història? Doncs ens presenta Adrien, que és un jove de 35 anys, amb crisi existencial. La seva xicota, veiem una mica els paràmetres, la seva xicota fa un mes que no li parla.
Caram.
Té pel davant la perspectiva d'un sopar familiar d'aquells que odia, que no suporta, i per acabar-ho d'arreglar, qui serà el seu cunyat vol que faci el brindis, que d'aquí ve el títol de la pel·lícula, de la boda que està a punt de celebrar justament amb la germana d'Adrien. El repartiment: Benjamin Laverne, Sara Guirodó i Kian Kojandi, entre d'altres, i el director també és un dels guionistes de l'equip, Lauren Tirar, que va debutar el 2007 amb Les aventures amoroses del jove Molière, i després faria El pequeño Nicolás, Astèrix i Obèlix al servicio de su majestad, Un hombre de altura i Un seductor a la francesa.
Si estáis viendo esto, ya sabéis que nos enfrentamos a un problema grave. Se ha convocado una reunión urgente en el lugar habitual. Bagels gratis.
He descubierto algo muy fuerte. Ayúdame a contactar con la NASA enseguida.
Últimamente la NASA y yo no solemos hablar demasiado.
Eso cambiará. En cuanto les digas que la Luna se ha salido de su órbita.
Que no cunda el pánico.
¡No estoy loco!
¿Por qué mienten sobre esto?
Ya no hay marcha atrás.
¿Usted sabía antes que la NASA que esto pasaba?
¿Tú eres la fuente anónima?
Pues sí.
Escoltàvem aquests diàlegs d'una de les pel·lícules d'aquelles que a vegades diem tan esperada, tan comentada, i que a més és una gran superproducció. Estem parlant de Moonfall, de fet rodada a Montreal i amb 140 milions de dòlars.
Aviat està dit, eh?
És la superproducció independent més cara de la història, i és curiós que les primeres imatges que s'han pogut veure, perquè a banda del tràiler han penjat petits clips o petits avenços de lo que serà la pel·lícula, una mica preparant-nos per l'argument. En aquests clips veiem un científic explicant què va passar en 1969 quan l'home va arribar a la Lluna. I literalment diu: a l'escola us varen explicar que l'Apolo 11 va perdre contacte amb la Terra durant 2 minuts. I això no és del tot veritat. En aquells segons varen descobrir una cosa que s'ha amagat ara al llarg de 50 anys i ara ja no hi ha marxa enrere.
Això que és ciència-ficció, és cert que a partir de la pandèmia totes les pel·lícules de ciència-ficció, i sobretot les que venen de l'espai, de meteorits, d'històries, sí, rares, de destrucció de la Terra cada vegada, també tenen menys de ciència-ficció, o com a mínim generen inquietud.
Sobretot et sorprenen menys.
Exacte. L'argument, ara amb aquest preàmbul que ens explicava en Jordi, ens explica que la Lluna ha sortit de la seva òrbita i es dirigeix cap a la Terra, on està previst que hi xoqui. Setmanes abans de l'impacte, un executiu de la NASA i un exastronauta asseguren tenir la solució. El que tenen les pel·lícules de catàstrofe sempre és, com a mínim, no totes ho aconsegueixen, l'intent de salvar,
exacte,
el món. Atenció al repartiment, perquè tenim a Halle Berry, a Patrick Wilson, a John Bradley, a Charlie Plummer i a Donald Sutherland, entre d'altres. I el director, Roland Emmerich, va debutar l'any 1984 amb El principi de l'Arca de Noé. Té una trajectòria molt llarga amb grans títols catastròfics i apocalíptics. Per tant, és una pel·lícula que porta molt al seu segell. Recordem Independence Day 2012 o, per exemple, El dia de mañana.
Sisplau, m'agradaria proposar un brindis pel Phil. Qui ha sigut mort? Sempre serà mort.
M'agradaria escampar-ne les cendres.
On has pensat?
A Brighton. És el centre espiritual dels morts.
John, aquesta noieta encantadora és la meva filla Nicola. El John és el fill del meu amic Phil.
Era del meu pare. Va morir.
El teu pare estaria encantat de saber que ha anat a parar a bones mans.
Em sap greu, no, no me la venc.
Destí a Brighton, i del Regne Unit ara ens arriba una road movie amb la que coneixerem una mica més el moviment mod, nascut a Londres a finals dels 50 i que va tenir la seva màxima esplendor al llarg dels anys 60. Destí a Brighton, que s'estrena en català, explica l'origen del mod, que té com a referència el modern jazz, un estil vingut dels Estats Units, entre d'altres pel Modern Jazz Quartet. Els seguidors eren habitants de Londres, Manchester, Sheffield i Liverpool, que es caracteritzaven per la música, la moda elegant, amb jaquetes aquelles elles fins al genoll, eh, per desplaçar-se amb les motocicletes Vespa o les Lambretta.
Tot un moviment curiós i original. El protagonista de la pel·lícula és John Parker, un noi de 19 anys que des de Manchester inicia precisament un viatge amb Lambretta, que és una herència del seu pare, cap a Brighton, i a través d'aquest viatge fem una incursió a tota la cultura que envoltava aquest moviment, i a més ell, el protagonista John, trobarà resposta a moltes preguntes al voltant del passat del seu pare. En el repartiment, Patsy Kensit, Richie Harnett i Jess Birsell, entre d'altres, i la direcció és de Chris Green, que aquest és el seu quart treball després de fer Atac dels homes llop zombis, déu-n'hi-do el títol,
sí.
Strange Googles, Aquí vamos, i Jo, jo mismo, i di.
Marina,
bienvenida.
Te he echado mucho de menos.
¿Vas a comprar la panadería de Lola?
No, la he heredado. Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
Había trabajado de criada en su casa.
¿Su familia de Lola?
No, no la conocía de nada.
¿Hablaste con Cata? Era su gran amiga.
Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos.
Yo necesito saber.
Usted ya sabe lo que tenía que saber.
Te vas al mar.
¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. Esa es la maldición.
Doncs vinga, tots sabem el que havíem de,
de saber.
De saber. Acabem amb aquesta pel·lícula, Pan de limón con semillas de amapola, que escoltàvem algun diàleg de la mateixa. Hem dit a l'entrada del programa que teníem una sessió especial, i és aquesta, que és la projecció d'aquesta pel·lícula organitzada per l'Associació de Dones Alba, i tindrà lloc el proper dijous dia 10 a les 7 de la tarda. Atenció, és un sol passe, és a dir, aquell dia i aquella hora, però és un passe obert a tot el públic, evidentment. És l'adaptació de la novel·la del mateix títol escrita per Cristina Campos, i tota l'acció que escoltàvem té lloc a Mallorca, on s'han rodat la majoria de les imatges, però també hi ha hagut algunes escenes rodades a localitzacions de l'illa de Gran Canària.
L'argument, doncs, ens es presenta dues germanes que van ser separades d'adolescents i que es retroben per vendre la fleca que han heredat d'una dona que en principi no coneixen. Intentant entendre tot l'assumpte, repassen el seu passat i el de tota la família. En el repartiment tenim a Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès i Marilu Marini, entre d'altres, i el director és Benito Zambrano, que també és guionista, i que no és el primer cop que adapta una novel·la. Ja ho havia fet amb Intempèrie, amb gran èxit. També és el realitzador de Soles, Havana Blues, La voz dormida o Caballos locos.
I amb tot això que us hem explicat fins ara, anem a veure com ens queda la cartellera. Tenim dos doblets, Cantadors amb el Mètode Williams i El Callejón de les Almas Perdidas amb l'Abuela. I després, en una sola sala, tenim, bé, a banda d'aquesta Pan de limón con semillas de amapola, recordeu, dijous a les 7 de la tarda i només amb aquest passe, tenim les altres 5 sales amb una sola pel·lícula en totes les sessions, la mateixa. El Brindis amb una d'elles, Montfal, Destí a Brighton, Spider-Man, No Way Home i Belfast.
Anoteu també que per avui tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de Fue la mano de Dios. Darrer treball del director Paolo Sorrentino. És una mena d'autobiografia, amb guió del mateix director, on es parla del dolor i de la gestació de les identitats, pivotant al voltant d'un fet que va marcar la seva adolescència, com va ser l'arribada de Maradona, d'aquí el nom, no?, a Nàpols. Podeu veure-la avui mateix a 2:15 del vespre al Cine Olot. I per últim, anoteu que el proper dijous 10 de febrer la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Belfast.
Les plataformes.
Avui ens visita la secció que ens permet estar al dia de les novetats cinematogràfiques que, evidentment, podem veure a través d'això, les plataformes de televisió. Són estrenes, en algun cas, novetats o incorporacions de pel·lícules que no estaven en aquella plataforma, de totes maneres interessants, com les dues que hem trobat aquesta setmana.
Havana, cielo, odio dejarte esto en el contestador, pero han anunciado que Demian se ha decantado por Asita. Conozco y respeto las razones por las que era tan importante para ti.
¿Por qué está en Los Ángeles?
Quiero ver a mi familia.
En la última temporada de Alabado sean los gamberros ganaba 300.000 por semana. Tenía 9 años. ¿Cuánto ofrecen?
5 millones.
La primera proposta ens ve de la mà de David Cronenberg, que amb Maps to the Stars ens presenta una història al voltant de l'obsessió per la fama. Amb premis a Cannes i a Sitges i nominació als Globus d'Or, Julianne Moore encapçala el repartiment. Maps to the Stars, podeu veure-la a Filmin.
I la segona proposta és una producció holandesa basada en un llibre, concretament en les memòries de la millor amiga d'Anna Frank. Mi gran amiga Anna Frank ens explica l'amistat entre ella i Hannah Gosselaar des de l'Amsterdam ocupat i fins al camp de concentració. Mi gran amiga Anna Frank la podeu veure a Netflix.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I viatgem ara en el temps acompanyats per aquesta sintonia del despertador de Bill Murray. Per cert, que aquesta setmana crec que la marmota va sortir.
Sí, sí, tant.
I va prediure, em sembla, 6 setmanes més de fred.
Sí, va veure la seva ombra. Quan veu la seva ombra, que vol dir que fa sol, eh?
Em falsa l'arbitó, perquè el dia abans havien dit que havia mort, però
sí, perquè s'havia mort l'altre.
Altre,
és que això de la marmota té molta cosa.
Dóna molta literatura. En tot cas, amb aquesta sintonia, com dèiem, del dia de la marmota, ens situem 20 anys enrere, perquè l'any 2002 s'estrenava Camino a la Perdición.
Connor, ¿hay algo que quieras contar respecto a lo de anoche? Quisiera pedir disculpas por lo ocurrido. Y sobre todo a ti, papá. Dos velatorios en un mes. ¿Qué puedo decir? Anoche perdimos a un buen hombre. ¿Creéis que es gracioso?
Segon llargmetratge del director Sam Mendes, recordem que el primer va ser American Beauty, és una pel·lícula impecable, que crea tensió, entreteniment i situacions impredictibles. Tot un exemple de bon cinema negre.
El títol original de la pel·lícula és Camino a Perdición, que és el nom del poble del destí dels protagonistes. Una mostra més de les traduccions inversemblants que ens té una mica acostumats al nostre país als responsables de la distribució. El guió està basat en la novel·la gràfica de Max Allan Collins.
Sí, perquè no és el mateix Camino a Perdición que clar. Camino a la Perdición,
no.
Ni Camino de Perdición, és a dir, que depèn de què li posis...
Ni Perdición al Camino.
Exacte. Tota la història és un record, un flashback del fill d'un mafiós que mor en mans del seu cap, un temut assassí al qui sempre havia considerat com un pare. Un argument al voltant de dos pares i dos fills i una mena de paràbola sobre la dificultat per comunicar-nos.
Quisiera trabajar para usted. Vaya, eso es muy interesante. Y a cambio que hiciera la vista gorda ante lo que tengo que hacer. ¿Y qué es? Matar a quien mató a mi familia. ¿Y un cadáver más va a cambiar algo? Es una buena propuesta, señor Nitti.
Sensacionals escenes d'obertura on coneixerem a la majoria dels personatges i anirem entenent els fils que els mouen a tots ells cap a un destí tràgic i ple de sang. Ja en aquests primers minuts s'anticipa el festival de muntatge i fotografia que va suposar Camino a la Perdición.
Un altre aspecte a destacar, la direcció d'actors i actrius Paul Newman acabava de complir 77 anys i està senzillament perfecte, amb un personatge entranyable i tendre, però també temut i sinistre. Al seu costat, Tom Hanks, Daniel Craig i Jude Law formen un equip de primera divisió amb unes caracteritzacions espectaculars.
En la pel·lícula tot està explicat amb precisió, a vegades fins i tot massa evident, i els alts i baixos de la trama queden ben maquillats per una posada en escena, com dèiem, meticulosa i molt detallada. Queda en la memòria la seqüència del tiroteig sota la pluja, suposant el clímax de la pel·lícula i un exemple de treball magistral en l'apartat de la fotografia.
Un treball que, junt amb la pel·lícula, va mereixer nombrosos reconeixements i, finalment, la nominació de Paul Newman als Globus d'Or i l'Òscar a la millor fotografia per Conrad L. Hall.
Sam Mendes venia d'arrasar, com dèiem, als Oscar amb American Beauty, on els riscos de producció eren molt més evidents. Amb Camino a la Perdición, el director apostava per una història més pragmàtica i menys arriscada. I malgrat resultar un producte amb un acabat perfecte, sempre ens quedarà els dubtes de si podia ser encara millor.
En tot cas, Camino a la Perdición és un magnífic exemple de bon cinema negre que ja ha complert 20 anys i nosaltres des d'aquí hem volgut recordar-ho. Nothing about me is gonna be the same. I'll change my love novel for a little short laugh. I'll even change the number hanging on my flat. Ah, because nobody loves you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Tres raons de pel·lícula.
¿Puedo sugerirte algo?
¿Qué?
Ve con calma.
¿Qué te pasa? Pones cara de que algo va mal.
Verás, Annie. Estaba viendo a ese caballo y te juro que sentí que a mí me pasaba lo mismo.
L'altra visita important que teníem avui a aquest espai on us donem tres raons per veure una pel·lícula. Amb l'estrena de El hombre que susurraba a los caballos, o en aquí també es va traduir al català L'home que xiu-xiuejava als cavalls.
És una paraula molt bonica.
El seu director Robert Redford es posava darrere les càmeres per cinquena vegada.
Venem per les raons. Primera raó, perquè és una adaptació exemplar de la novel·la del mateix títol de Nicholas Evans, on es reflexiona al voltant de la família, l'estrès de la gran ciutat i l'addicció al treball.
Una segona raó la trobaríem perquè la figura del xiu-xiuejador de cavalls existeix realment, és una figura real. Són ensinistradors que utilitzen mètodes basats en la comprensió de la naturalesa, les necessitats i les ganes del cavall.
I tercera raó i definitiva, pel seu repartiment. Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill, Diane West, Scarlett Johansson, Chris Cooper i Kate Bosworth. Gairebé insuperable.
Del tot. Honey child, the noontime loves you true.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem acabant amb l'actualitat, amb notícies. Els abans dels musicals tenen a Caixa Fòrum de Girona una cita per fer un repàs a una història d'aquest gènere cinematogràfic. És una activitat que ja ha començat, però que creiem que per el seu interès era interessant, vagui la redundància, que estiguéssiu informats. El lloc és, com dèiem, el Caixa Fòrum de Girona, les dates del 31 de gener, que és quan van començar, el 14 de març, i l'objectiu, com comentàvem, una mica revisar els musicals més importants i de més èxit de tots els temps.
A més, suposo que aprofitant també, no ara, amb l'estrena de West Side Story,
exacte,
de Spielberg, etc.
Donar una mica de volada. Precisament, el 31 de gener es va projectar la versió clàssica, l'original de Robert Wise's The West Side Story, i les properes sessions que us poden interessar són el 14 de febrer, Jesucrist Superstar, d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, el 28 de febrer, Els Miserables, de Claude Michel Schoenberg i Alan Bouville, i finalment el 14 de març, Rent, de Jonathan Larson, que per cert, en plataformes està
a
penjada
Netflix, sí.
una mena de
és
biòpic.
És una mena de biografia, eh?
Fantàstic,
sí,
una pel·lícula fantàstica. Per complementar tota aquesta programació, hi haurà un seguit de xerrades on s'analitzen precisament què varen representar aquestes obres en el seu moment, i en tot cas podeu consultar tota aquesta informació al web de Caixa Fòrum Girona i anar a gaudir d'això, del gènere musical a Girona.
I pel que fa a premis i calendaris, posem-nos una mica al dia, eh? Dimarts vinent, 8 de febrer, sabrem les nominacions als Òscar, eh?
Veure,
del 2022. A veure si tenim sorpreses o no. Entre El poder del perro, Belfast, El metro de Williams, Spencer, West Side Story, ara comentàvem, eh? Veurem qui surten més números guanyadors i ho analitzarem aquí al programa. I també la setmana que ve comentarem els Goya, que celebraran la gala el dissabte dia 12.
t'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Això pel que fa a les notícies i als premis, com dèiem, però pel contingut de la setmana que ve, el programa jugarem a pel·lícules, allò que ens agrada tant, bufarem les espames amb una actriu que ja està retirada fa molts anys, però que era la resposta en aquell moment a l'aparició en pantalla de, o en escena de Marilyn Monroe, i parlarem també de llibres de cinema. Si us sembla, anem ja, com dèiem, pel concurs. Parlàvem la setmana passada, la pregunta anterior era pel·lícules amb protagonistes de la tercera edat, i crec que hi ha hagut molta participació.
Molta participació. Hem tingut 84 respostes encertades entre Facebook i Instagram. Ens han dit molts títols diferents, eh? Gran Torino, En guerra con mi abuelo, El padre, Plan en Las Vegas, Nosotros en la noche, La gran estafa, Cocoon. També ha sortit Up, del cinema infantil, El abuelo de Garci, La sonrisa trusca, en fi, moltíssims. Entre totes aquestes respostes s'emporta aquesta setmana les dues entrades, Gentileses de cinema, Olot, en Jordi Coll, que ens ha dit Volver a empezar, de José Luis Garce, Oscar a la millor pel·lícula estrangera.
I si us sembla, anem per la pregunta de la setmana que ve, amb motiu precisament d'aquests Goya que estan a punt de donar-se el proper cap de setmana, el dia 12. Voldríem saber a quin actor o actriu espanyol o espanyola, evidentment, li donaríeu un Goya a tota la seva trajectòria i per què. És a dir, de tots els actors i actrius que us agraden o no del cinema espanyol, a qui li donaríeu aquest premi?
Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu participar a través del Facebook i d'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres, amb una trajectòria també molt llarga, ja...
Sí, uns quants anys.
Ens donem un premi cada setmana, que és el de seguir informant-nos i parlant de cinema.
Tornem la setmana vinent. Bon cap de setmana.